És el torn de l'aviador.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
No sé si avui, ja dia 8 de gener, encara som a temps de fer allò dels bons propòsits pel 2026, però avui en parlarem del tema des d'un punt de vista filosòfic. Si quedeu amb nosaltres, ho sentireu. Comença l'Aviador, comença la cultura, a IB3 Ràdio, benvinguts.
Mai és tard per aquest repàs als principals bons propòsits de cap d'any. Avui mos du tota aquesta proposta a la cinquena persiana i avui també portaveu de la secció Postveritat i altres drames que cada dijous ens acompanya amb interlocutores diferents. Avui la filòsofa Carme Isern, que serà qui ens parlarà d'aquestes bones intencions que tenim sempre quan comença l'any. I després parlarem d'estrenes i també de novetats en sèries i als cinemes amb Cata Rosell i Marta Pérez.
Són les 6 i pràcticament 6 minuts. Miguel Soler és el control tècnic. Arrencam.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i IB3 Ràdio.
Carme Isern, com estàs?
Bon any nou, com estàs?
Molt bé, mira, un propòsit, canviar la sintonia de la secció, que m'ho semblava ara a Mònica, me deia, que és una mica de misteri, com a mínim.
Sí, fons de misteri.
Ja tenim, ja és un programassa que fan els nostres companys, però no, aquí parlen d'altres coses. Avui de filosofia.
Avui de filosofia, una mica, sí, i és vera, espero que no arribem tard en els propòsits d'any nou.
No, jo crec que el dia 8 encara som en termini.
Jo crec que ja és temps d'haver-los començat a incomplir, de fet.
Correcte.
Però crec que encara estem a temps de reflexionar sobre ells, no?
Mm-hmm.
Llavors, bueno, sentes primer episodi de 2026. 2026, clar, que rufa dir-ho.
Sí, ha coincidit, no?, la postveritat i altres drames justament amb aquests dies de festa que no tenim aviador. Per
clar,
tant,
exacte.
Estrenar amb secció enguany.
Exacte. Primer, i bueno, i la meva primera vegada 2026,
sí,
també,
senyor.
Contentíssima.
Sí, senyor.
I tinc gairebé l'obligació de treure llavors aquest tema dels propòsits. I començo fent una pregunta a tu. Tu t'has fet propòsits d'any nou? Quina actitud tens cap a això?
No me'n faig mai. No record cap any que m'hagi fet. Diguem que és com una continuïtat, no?, d'allò que intento fer bé. Uh-huh. Durant un any, l'any següent, intento mantenir-ho, no? El tema d'esport, i això ja ho duc bastant, ho tenc bastant per mà, perquè m'agrada i, a més, ho necessit. Per tant, no. Tenc metes, horitzons, diguem, uh-huh, professionals, que tenen a veure amb les arts escèniques, bàsicament, però que ja venen del 2025.
Well, jo d'adolescent, ara no ho faig, però d'adolescent era super sistemàtica, però nivell que me feia propòsits d'any nou en un document de Word que guardava. El dia 31 tenia com a ritual anar en aquell document, comentar-lo, o sigui, revisar si ho havia complert, fer a nivell de... O sigui, redactant, això no ho he fet, però tal, això, tot. I basada en aquesta reflexió, feies propòsits de l'any següent.
No feies balanços parcials, diguem, el mes de maig, menys com dues, no?
No, era una cosa que feies 31
i normalment
ja
estaven complerts, tots o quasi tots.
Alguns, no tots, perquè, clar, alguns són molt difícils. Ara, per salut mental, ja no ho faig, perquè, clar, si no és aquella obsessió
és
de...
És una autoexigència, no?, això... molt elevada.
Clar, i això no ho he aconseguit, i per què no ho he aconseguit, i tal... Sí que és vera que a vegades funcionava. O sigui, coses molt específiques. Per exemple, un any me vaig proposar treure-me els B2 de francès, no? I com que és una cosa tan específica, vaig estar molt en ment, fins i tot me vaig matricular tant de l'examen de l'escola d'idiomes com de l'aliança francesa, perquè així almenys un dels dos el podia treure. Llavors, en aquell sentit, me varen ajudar. Però no sé si... I ara veurem a ment com es diu la literatura al respecte. No sé si són tan útils o si mos fan tant de bé. O sí, potser sí.
Jo crec que
sí.
Les persones impulsives no mos va bé, això dels propòsits de cap d'any o per l'any nou. Perquè aquesta impulsivitat mos du a... Per exemple, ara que parlaves del francès, jo en un moment determinat vaig dir, a més, al meu fill, estudiaré italià. O sigui, jo estic enamorat d'aquest país i d'aquesta seva cultura i vull aprendre la llengua. Era estiu i a la millor setembre-octubre jo m'hi posava. O sigui, la impulsivitat te dur o fer les coses o el més aviat possible. No pots deixar per l'any nou.
No pots esperar que sigui... Sí,
però
totalment.
Tu tens, fas pinta de ser una mica més sistemàtica,
sí,
l'aventura.
Sí, per suposat.
I cartesiana, fins i tot.
Planificació total.
Molt bé.
Llavors, si estàs preparat, parlarem ara una mica més de propòsit d'any nou i començam.
Vinga.
Jo presento el plan, demanem sushi poke, després de sopar anirem al karaoke. I se'm fa impossible i que no, que per un cop a l'any no cal demanar perdó. I com puc dir que no?
A l'episodi d'avui parlarem sobre propòsits d'any nou. Més concretament, parlarem, primer, d'on ve aquesta pràctica, o sigui, quan va començar que féssim aquesta cosa tan estranya. Dos, què mos proposam, o sigui, quins són els continguts d'aquests propòsits d'any nou, per què ho aconseguim o no.
Sí.
I tres, una mica de reflexió ètica de què feim amb tota aquesta pràctica.
Molt bé.
Comencem, idò, amb una miqueta d'història, serà breu, perquè tampoc és la meva especialitat. D'on ve que fessem aquesta cosa tan estranya de proposar-nos coses noves per fer quan comença l'any? Això mos ho conta Emily Lawrence a un reportatge de la National Geographic i mos diu que aquesta pràctica comença a l'antiga Babilònia, fa 4.000 anys, i que el que se feia per llavors era, en els equinocis, o sigui, com quan canviaves d'estació, se feien promeses en els déus. Hi havia un festival que se deia Akitu, i se feia promeses en els déus de caràcter molt espiritual i molt religiós sobre com se'ls hi retria fer en els següents mesos. D'aquí, a l'antiga Roma trobem una pràctica molt similar, ja a l'any 46, i són els sacrificis en el déu Janus, que és un déu que a mi m'encanta perquè té com a dos caps, un que mira endavant i l'altre endarrere.
Sí, sí.
Llavors, té com a molt de sentit que sigui el déu en el que se li fan les promeses aquestes d'any nou. I, novament, eren promeses relacionades amb sa fe i amb sa religió. Per tant, veiem que els inicis de sa pràctica són molt religiosos, molt espirituals, i tenen el component aquest importantíssim de promesa. Que és vera que avui en dia hem perdut la part aquesta espiritual i religiosa...
Però és el que fa els altres, no? Que a casa deïtats, a ets superiors.
Exacte.
Aquí,
Aquí hi ha un canvi superinteressant. I és que passam de una promesa que se feia en els déus a, avui en dia, una promesa que mos feim en nosaltres mateixes. Un canvi important el trobem després, ja més tard, en el segle XVIII i XIX, a on passa a ser un acte de redempció. O sigui, ja no és una promesa que se fan els déus, és un acte de demanar disculpes. És com qui neteja els seus pecats, no? Clar. És un peregrinatge. És, val, confes tot el que he fet malament aquest any i nou inici. Començam. Pàgina en blanc.
Un reset espiritual.
Un reset, exacte. Un senyor reset. I m'encanten aquests orígens perquè crec que hi ha aquí dos elements que seguim tenint avui en dia. És de sa promesa, que ha canviat en el sentit que tu deies, que ja no ho prometem en els déus, sinó que mos ho prometem a nosaltres mateixos i mateixes. I el segon element, que és aquest de full en blanc, inici, reset, no? O sigui, va, comença l'any, me n'oblido de tot lo malament que ho he fet l'any anterior, i començam de nou, no? I aquest és un component que hem heredat probablement d'aquesta història. Hem d'esperar fins en el segle XX, perquè fins en el segle XVIII i XIX estem parlant encara de context religiós, i en el segle XX sí que ja la pràctica se secularitza, ja no va tan vinculada a la religió i a l'espiritualitat, i començam a tenir propòsits com desenvolupament personal, salut, dobbés, amor...
I aquí és quan els gimnasos comencen a fer...
I aquí comença el negoci.
A fer negoci i, clar, obrin gimnasos a cada...
Clar, i descomptes per matricular-te coses noves per gener... Exacte, tot això...
També.
Sí, tot això comença en aquest moment.
Molt bé.
Però bé, tenim, llavors, d'aquest ritual de purificació, passant vidó a una imatge més contemporània amb aquest tipus de propòsits, no? Sobre salut, diners, amors... I, bueno, i tenim una senyora, una dona, que representa justament aquesta imatge amb una escena que crec que ha passat a la història de la cultura pop, que és la senyora Bridget Jones.
Que no és aquesta que canta, que la que canta és Celine Dion.
Exacte, sí. La senyora de la que volem xerrar no és Celine Dion, és Bridget Jones, que en aquesta escena, jo crec que icònica, no?, de les pel·lícules aquestes així de rom-com, no?, de pel·lícules romàntiques, sí, d'aquestes.
Comèdia romàntica.
Comèdia romàntica, exacte. Bueno, la gran Bridget Jones. Mos traslladem, llavors, en aquesta fantàstica pel·lícula de 2001. És una Lotta Fredina, de 32 anys, que després d'una situació relativament incòmoda amb sa família, fa sa següent declaració d'intencions tan coneguda. Mos diu: així que vaig prendre una important decisió. Per evitar acabar l'any com una cuba i escoltant clàssics del pop per a persones de 30 anys en emissores de la FM, vaig decidir prendre el control de la meva vida i començar un diari on contaria la veritat sobre Bridget Jones. Tota la veritat. Mm-hmm. Propòsit número 1. Evidentment, perdre 10 quilos. Propòsit número 2. Tirar sempre ses calces de la nit anterior al cistell de la roba bruta. No menys important, trobar un nòvio amable i assenyat i no continuar establint llaços afectius en cap dels següents tipus: alcohòlics, addictes al treball, fòbics al compromís, tafaners, megalòmens, carallots emocionals o pervertits. I, sobretot, no somiar amb una persona en concret que encarna totes aquestes qualitats.
Correcte. Allò, els tres primers, me semblen bastant patriarcals, la veritat. Això
sí,
de...
sí. O sigui, de fet, talment. O sigui, jo crec que tindríem un episodi sencer per comentar totes les assumpcions que hi ha aquí darrere aquest propòsit.
Correcte.
O sigui, que és la visió de la dona fredina, no? Que la seva prioritat única...
30 anys,
clar, 30 anys, i està desesperadíssima perquè està super sola i no pensa en altra cosa més que trobar parella. El que has comentat o sigui, que l'objectiu evident, a més diu la paraula evident, sigui perdre 10 quilos.
Sí.
Moltíssimes assumpcions aquí sobre grassofòbia, pressió estètica, i després l'ordre de prioritat de Bridget Jones. Ni mos xerra de sa feina, és directament tot coses
de... Ni de llegir més, ni de...
Zero, un poquet d'higiene, perdre quilos i trobar nòvio. Llavors, bueno... Mos donaria per analitzar moltes coses aquí dels propòsits de la pobra Bridget, però anant en el fet que ella se proposa coses, no? O sigui, i com sempre, m'agrada dir que les persones que fan guions i les persones que escriuen històries moltes vegades s'anticipen a lo que hi ha a investigació. És com a molt guai quan veus pel·lícules i veus coses que... És que això és realment així, com succeeix, i se n'han adonat abans.
Clar.
Estic ara tornant a mirar How I Met Your Mother, i m'encanta la quantitat de vegades que hi ha les teories aquestes loques de Barney, que sonen superabsurdes, però algunes és com... És que té raó, això és així, això és, hi ha una teoria de psicologia que diu això talment. I crec que en aquesta escena de Bridget Jones, les persones que varen fer els guions varen captar moltes coses molt interessants. La primera cosa que endevinen és que els començaments mos motiven a posar-nos objectius. O sigui, i per començaments, ara estem xerrant d'any nou, però també podria ser el dia que faig 35 anys.
Correcte.
El primer, per exemple, molta gent, en lloc de fer-se els propòsits per any nou, se'ls fa per setembre, clar.
Que és el curs nou.
Curs escola.
Mm-hmm.
Altra gent se fa propòsits quan comença l'estiu.
Sí.
Com a que mos agrada molt, quan hi ha alguna cosa que percebem com un inici, estem especialment motivats i motivades per proposar-nos coses. I això és talment el que varen trobar en un estudi amb Kate Milkman i col·laboradores de les universitats de Washington i Pennsylvania, i van fer una cosa molt graciosa. Varen agafar els seus participants i els hi varen demanar que completessin un qüestionari on, entre altres coses, se'ls hi demanava que informessin sobre algun objectiu que en aquell moment estessin duent a terme, pues, per exemple, aprendre italià. I el que els hi deien era: d'aquí un temps vos enviarem un correu, un mail, de recordatori de que esteu tenint aquest objectiu, que no se vos oblidi. I els hi demanaven... Bé, aquí ja ve la manipulació interessant. Bàsicament se'ls hi demanava a tots i a totes quan volien rebre aquest recordatori. A un grup se'ls hi donava una llista de dates, vàries, pues, jo què sé, 15 de febrer, 21 de març, 20 de juliol, no? Dates mm-hmm. així. I en els altres se'ls hi donava...
Sí. Sí.
I en els altres se'ls hi donava exactament les mateixes dates, però se destacava en quin sentit aquelles dates eren inicis. Val? Llavors, les dates no eren tan aleatòries, ho semblaven, però a lo millor se'ls hi deia, segons el calendari, això és l'inici de tal estació. O segons el calendari escolar, tal país, això és l'inici de curs.
Sí, un pretext, no? Un encoratge, com per dir, vinga.
Exacte.
Ja té
l'excusa. Un mini pretext sí. Per destacar en quin sentit aquelles dates podien ser inicis. Altres no eren inicis i tenien un altre pretext. Resultat que no m'ho sorprendrà amb el que hem dit fins ara, la gent, quan triaven quines dates volien rebre aquells recordatoris, sempre deien aquelles que tenien a veure amb l'inici d'alguna cosa.
Clar, clar.
Per molt que aquella cosa potser no fos massa important per ells o per elles, potser és inici de la primavera. Bé, però ja és un inici d'alguna cosa,
sí, sí,
és un bon moment. I és per què feim això, segons aquestes investigadores, és perquè aquest inici ens permet posar una separació amb el jo del passat. Quan entenem alguna cosa com a inici, ens permet dir, val, aquí posam una línia, tot el que ha passat fins ara ho podem oblidar, i a partir de lo que ve cap endavant, nuevo yo, no? Nova versió meva. I per això feim això. Segona cosa que els guionistes de Bridget Jones, bueno, els guionistes i ses guionistes, varen endevinar també amb aquesta escena, el contingut dels propòsits. Perquè els humans mos pensam que som superoriginals, però no ho som massa.
Això m'interessa molt, sí.
I recorda'm, per exemple, Bridget Jones mos diu que ella vol perdre 10 quilos, vol ser més neta ordenada i vol trobar nòvio, no? Després, en un altre moment de sa pel·li, també diu que vol deixar...
Un nòvio adient.
Clar,
no,
que compleixi una sèrie de
un cromo,
requisits.
No un cromo.
Totalment, un cromo, totalment.
A veure.
Que no sigui en totes aquestes característiques que ha dit.
El primer que passa, vale.
Després, en un altre moment de sa pel·li, també diu que vol deixar de beure i de fumar, i sa broma que se fa és que ella ho està dient mentre està fumant i bevent. Però d'això ho comentarem després. Però val, segons l'enquesta de Statista, que se va fer entre octubre i novembre de l'any passat, de 2025... Mm-hmm. Ha fet a gent entre 18 i 80 anys als Estats Units, què és el que més se proposa a la gent?
A veure.
Top 1, fer més exercici.
Bueno.
48% de les persones se proposen fer més exercici.
Sí.
Número 2, estalviar. Un 46% de les persones se proposen estalviar.
Mira, veus, això no m'ho he proposat mai.
Tercera, menjar saludable. Mm-hmm. Un 45% de les persones.
Vale.
En quart lloc, passar més temps amb família i amistats, mm-hmm. un 42%. I a la número 5 ja apareix perdre pes amb un 31%. He de dir que em va sorprendre que aparegués tan tard, però sí que també seria interessant veure... Com això són les dades com agregades, no? Seria molt interessant veure per sectors de la població. Probablement aquestes prioritats canvia si només es mira amb homos, si només mira amb dones, si només mira amb joves...
La segona que has dit, després d'exercici...
Exercici, estalviar,
sí.
Menjar saludable, temps amb família i amistats i perdre pes.
Fixa't que de les 5-3 tenen a veure la imatge un poquet, no? És vera que menjar saludable, a part de la imatge, te va bé com a qualitat de vida, però que estan, jo crec, que interrelacionades.
Sí.
Sabem, Carme, el percentatge, que supos que ja és un estudi més exhaustiu i complicat, d'èxit.
El tenim.
Ah, sí? Que bé.
El tenim. I perquè això és la tercera cosa...
O sigui, entre cometes, que allò que s'havien proposat, que el manco reconeixen haver complert.
Mm. Això és una altra de les coses que els guionistes i les guionistes de Bridget Jones endevinen,
sí, clar.
Perquè ella, mentre està contant els seus propòsits, en aquell mateix moment ja els està incomplint. I en això hi ha una recerca preciosa. A mi m'ha encantat que hi hagi gent especialista en propòsits d'any nou. És que me sembla increïble.
Tinc una tesi sobre propòsits d'any nou.
Sí.
Des del punt de vista sociològic és molt interessant.
Clar, hi ha la psicologia dels propòsits d'any nou, que és increïble.
Sí.
I la resumeixen molt bé un senyor que se diu Jay Van Vavel i el seu amic Dominic Packer, de la Universitat de Nova York.
Uh-huh.
Me demanaves percentatge d'èxit. Idò, data interessantíssima, segons... Crec que això era un estudi de MIT. Per febrer, un 80% de les persones ja no en compleix
ja
cap.
Ja havia caigut.
Febrer, un 80%.
Wow.
I a final d'any, només un, entre un 9 i un 12% diuen que els han complert.
Massa, m'assembla. Massa, sí. Perquè això també te posa trampes, no?
Què
és menjar saludable? Sí, sí, jo he canviat els hàbits
alimentaris.
I després potser mires el menú i dius, bueno...
Sí, i hi ha una cosa aquí que m'agordava per si teníem temps, ho dic ara per si després
temps,
no tenim temps, però que... O sigui, això m'ho deia molt la meva entrenadora quan jo entrenava per carreres Spartan, i és algo que surt a la literatura, però agafam això amb pinces perquè jo no he verificat si funciona. Val? O sigui, això és saber popular.
Val.
Però com que ella deia que els objectius que mos posàvem, ella ho deia en context esport, però crec que s'aplica també aquí perfectament, han de ser SMART. I aquestes sigles signifiquen, o sigui, traducció de lo que signifiquen cada una en anglès, però serien propòsits petits, mesurables, aconseguibles, rellevants i basat en els temps.
Molt bé.
I això va amb talment lo que tu deies. Proposar-se menjar saludable és terriblement mala estratègia, perquè és superdifícil. O sigui, no és petit, no és mesurable, no és aconseguible, no és rellevant i no té un temps.
Molt relatiu, clar, també.
Què és més fàcil, què és millor proposar-se? Menjar 3 peces de fruita en el dia. És una cosa més,
més
petita, és molt fàcil de valorar i, sobretot, des del punt de vista de la psicologia, és molt fàcil premiar-te a tu mateixa. Perquè, ah, ho estic fent. Si no, te pots fer trampes tant per bé com per mal. Pots fer la trampa de dir, sí, sí que és vera que estic menjant saludable i no sabem què vol dir menjar saludable... Però també te pots fer ser més i més exigent i dir, ho estic fent fatal, no ho estic aconseguint, quan a lo millor estàs bevent els teus 5 litres d'aigua en el dia o el que sigui que t'haguis proposat. Per tant, sempre intentar que siguin petits, mesurables i basat en els temps. Llavors, enganxant amb això, no puc passar la part de reflexions sense mencionar un poquet el que diuen aquest senyor, aquests senyors, Jay Van Wavell i Dominic Packer, sobre... quines són les millors estratègies per aconseguir-ho. La seva proposta és claríssima. Ell diu, nosaltres som, els humans som molt optimistes, pensam que ens podem basar en la nostra voluntat tot el temps, però això és mentida. La nostra voluntat dura poquíssim. Què és el que dura més temps? Canviar l'ambient. Si tenim un moment a propòsit d'any nou, que dèiem, vull menjar més saludable, el primeríssim que hem de fer és que l'ambient ens ajudi en això. Clar. Jo, per exemple, si no vull menjar bolleria industrial, no se compra, que no n'hi hagi a l'entorn. I això sempre, i ells donen un munt d'evidència, un munt d'estudis, que sempre allò més efectiu és fer canvis a l'entorn. Vull mirar menys el mòbil? Lleva't les aplicacions que t'enganxen. O sigui, no confiïs en la teva voluntat de dir no, només miraré Instagram 5 minuts. No, lleva'l. Que vols fer feina sense distreure-te? Val, distraccions a una altra habitació. Com que sempre siguin coses que se canvien de s'entorn.
Bueno, això traslladat a un àmbit, diguem-ne, més greu, se fa sempre i és el primer que demanen a aquelles persones que passen per un procés de desintoxicació, per exemple, no? que canvien les amistats.
Exacte.
Si aquestes amistats també consumeixen, també tenen hàbits, diguem, que el poden induir, no?
Exacte.
I clar, i això és molt lògic, també.
I crec que l'interessant és que com que en aquest entorn s'accepta, perquè com que hi ha patologia, s'assumeix que, clar, hi ha una patologia...
És com
molt
evident, no?, que tens un problema.
Exacte, però pensant, però la gent sana sí que se pot proposar no menjar sucres i ho aconseguirà. Mentida, no? És superdifícil. Per tant, persones sense diagnòstic clínic aparent, també, si volem aconseguir els nostres objectius, el millor que poden fer és canviar l'entorn. I has dit una cosa superinteressant, que és per el que també aposten aquests dos, i és l'aspecte social. O sigui, canviar l'entorn... I de dins de canviar l'entorn, la manipulació que més èxit dona és envoltar el teu objectiu de gent. Vull llegir més? Apunta't a un club de lectura. Vull escriure més? Fet un horari on bloquegis cada dia 2 hores només d'escriure amb tal amic o amiga que també ha d'escriure. Vull córrer més? Apunta't a un club de runners.
Clar.
O sigui, tot això, quan se fa amb gent... és molt més fàcil de que el propòsit perduri.
I compartir els propòsits, Carme, sol funcionar, és a dir, tot i que no canvi, no t'ha demanat que canviïs de grup d'amics, perquè els amics són els amics i les amigues, no? Però compartir amb aquest grup d'amics, escoltau, m'he proposat això, menjar sa o més fruita,
ja.
Ajudeu-me.
Aquí hi ha evidència mixta. Ho hauria de mirar amb més detall, però de lo que record, un perill que té fer això és que, o sigui... Els humans, novament, són molt simples i funcionen molt per allò que mos dona premi. Si tu es premi el reps quan ho dius, ja no faràs el propòsit. O sigui, posa'm que jo dic... El meu objectiu és... Posa'm, per exemple. Buah, pues he demanat una feina a Cambridge. I ho comparteix amb tothom i tothom diu que fort, has demanat una feina a Cambridge. Ja està, jo ja ho he dit a tothom, jo ja tinc el premi, ja no necessito treure la feina.
Bueno, però aquí és més difícil que t'ajudin.
Aquí, clar, sí, aquí és més complicat, però...
Però jo he tingut amigues, per exemple, que volien deixar de fumar i m'ho han transmès i jo he estat dels pesats que cada vegada que agafava un cigarrer has dit que prometies deixar de fumar i no estàs fent.
Clar, aquí
jo
anant...
sembla que Pepito Grillo...
Sí, però això, clar, no per això que dic que és mixt. Que, ah. O sigui, el que fa que en el cas dels propòsits d'any nou... El que funciona, que el propòsit d'any nou se faci en grup, és justament dues coses. Una, que mos donen suport. O sigui, si a mi un dia me fa un poquet de peresa anar a córrer, perquè m'he proposat córrer, el fet d'anar-hi amb amistats me dona un suport emocional. Vinga, va, anima't i anem.
Clar.
I és més fàcil. O, per exemple, per les persones que, pues, com tu mateix, que heu de dedicar moltes hores d'escriure sols, mm-hmm. a lo millor és més fàcil si anem a fer un cafè a un bar que mos agrada, xerrar 5 minuts amb alguna persona i després mos posem totes dues a escriure, no?
Clar.
Llavors, a part de suport. I l'altra que deies ara tu, s'ha de donar explicacions. Que aquesta també funciona molt bé. O sigui, a vegades, per exemple, en el món a bon Jaume Moc, no? En el món de la universitat, se fan quedades de per escriure. I se bloqueja una hora baixa sense, a lo millor, pues, 4 hores, d'un grup de persones que només escriuen. Però el que és interessant...
Un treball, el mateix treball...
Cada un els seus.
Ah, val.
Cada un fa els seus, però...
Però dedicar-me aquestes 4 hores, cada un la seva tesi, la seva, el seu
treball
de... Exacte.
I fixa't per quantes coses et serveix això. La primera, que tu te bloquetges 4 hores, que de normal no bloquejaries, perquè sempre surten altres coses. Però com que has quedat amb altra gent, te bloquetges 4 hores només per escriure. Dos, que normalment, quan se fan aquestes coses, a l'inici se comparteix quin objectiu tens fent aquelles 4 hores. Me proposo escriure 2 paràgrafs d'aquesta secció, ta-ta-ta-ta. Me proposo tenir un esquema de ta-ta-ta. Quan s'acaben les 4 hores, se fa una altra vegada la ronda i se demana a on t'has quedat. No per penalitzar ningú...
Sí, però per motivar-te més, encara, no?
Exacte.
Com que ja saps que has de mostrar aquest resultat, doncs ja te motives.
Exacte. I aquest component que tu deies de, bueno, haver de donar explicacions, haver de fer una reflexió, haver de ser també conscient. Perquè a vegades te fas... Jo ho faig molt, això. Ah, sí, avui a hora baixa faré això, això, això i això. És impossible.
Clar.
Però si després hauràs de donar explicacions, a lo millor ets un poc més cauta. I dius, pues escriuré 2 paràgrafs.
O t'exigeixes més.
Clar. Llavors, funciona el tema de grup per això, per suport emocional i perquè el grup mos ret comptes. I és més fàcil que hi hagi normes. O sigui, jo he participat en trobades així i no mires el mòbil. O sigui, quan a casa normalment jo m'he bloquejat hores d'escriure, clar que mires mòbil. Però si estàs allà envoltada de gent, tothom concentradíssim, t'has imposat a tu mateixa que aquell dia hauràs fet tal, tal, tal...
Clar, i segurament
no hi ha distraccions.
Amb més confiança, menys exigència, més autoexigència. Menys autoexigència. És a dir, si aquest grup és de persones que coneixes,
clar,
que comparteixes per estudis, a lo millor, carrera, però que no són íntimes, t'exigeixes més. Si són els amics de sempre, dius...
Ai, pot ser. No? Pot ser, això seria interessant veure-ho. Pot ser, sí. I supos que també depèn de com d'en sèrio s'ho prengui la resta, no? Que a mi almenys m'ha afectat quan he estat en aquest grup i he vist tothom en silenci, concentradíssim, mòbils fora, que he dit, jo no seré menys. O sigui, jo ho he de fer
després
igual.
Està el caràcter competitiu o no. Jo, per exemple, som molt competitiu. Llavors, si això, que vulgarment, si me piques, clar, me motives molt. I hi ha gent que no és... Que, afortunadament, però si tots fossin igual de competitius, això seria
clar, sí,
un moment encara pitjor d'allò que
clar,
és.
La idea és que el que he vist també, el que fan, per exemple, aquest senyor, Jay Van Wavell, el que fan amb els seus doctorants és que, perquè no competeixin, el que els hi diu és un propòsit comú. Llavors diu, val, què vos proposeu? Cada un proposa... Pues jo escriuré 2 pàrrafs, jo escriuré la introducció de no sé què, i quan acaba la sessió, demana qui ho ha aconseguit. Si tot el grup ho ha aconseguit, hi ha premi per tot el grup. Sí, o el que li vagui bé a aquest senyor pagar. Si tot el grup no ho ha aconseguit, no, és el següent.
Molt bé.
Llavors és una forma d'incentivar que ningú estigui en plan jo vull aconseguir més que nosaltres. No, no, mos beneficia que tots, que hi hagi un bon clima i que tots i totes ho aconseguim. Tot això sobre per què mos feim els propòsits, per què els acomplim o no, però queda una pregunta importantíssima que és ho hauríem de fer. I amb això m'ha sorprès moltíssim, moltíssim que no he trobat cap article de filosofia que qüestioni aquesta pràctica. Jo m'esperava el típic article de, no sé, d'algú així... o un estoic convençut de lo sistemàtic que s'ha de ser o de lo que has d'acceptar les coses com te venen sense intentar canviar-les, o alguna anàlisi així com és tipus polític de...
No, clar, perquè no, tot això que estem parlant en realitat és molt existencialista, és a partir de la base de que el camí t'ho fas tu i només
clar,
tu i,
exacte, ja. Exacte, o per exemple un article així, no? D'alguna relació de per què has fet que no hi hagi un sentit a la vida fa que nosaltres el posem via aquests petits propòsits, no? Però, o sigui, si l'audiència en coneix algun, per favor, que mos ho diguin, jo no n'he trobat cap.
O sigui, necessitaria un nihilista per carregar-nos tota aquesta cosa de...
Sí, no? clar, totalment. Clar. O per carregar-se, o per, no sé, no? O per trobar que això és la cosa que mos dona sentit, no? És el que fa que tu, pues, és la pedra que aixeques, no? Sí, i que dona sentit a la vida.
El nihilisme i l'existencialisme en aquest cas. Molt bé.
Pensant-ho així una mica, coses que puguem dir. Val, a favor de la pràctica. Que mos donen la possibilitat de millorar, no? Pues, per exemple, això, si mos unim a un club de runners, pues, faran més exercicis, i jo, l'any que m'havia proposat treure'm el francès, pues, me'l vaig treure. Punt, crec que és superinteressant, possibilitat de reflexionar sobre els nostres valors. O sigui, en el moment que mos hem de seure i hem de pensar que me proposa enguany, hem de fer una reflexió sobre quines prioritats tenim, quines coses valorem a sa vida. Jo crec que això és bastant positiu. I el que comentàvem ara, crec que és una forma de donar sentit a sa vida. Va, què faré aquest any? Doncs pues aquest any els meus esforços aniran dirigits a això, això i això. I crec que això és, aparentment és bastant positiu. Punts en contra. Que és un punt temporal bastant contingent. O sigui, és el que tu deies de que te dones espontaneïtat. Per què mos hem de proposar coses només en els començaments? O sigui, perquè si a mi a mitjan març me fa ganes aprendre italià, perquè m'he d'esperar a setembre a proposar-me o a gener a proposar-me? Aquesta idea de que gener de per si és un començament és una metafísica com a molt popular.
Ara me'n recordo d'una més molt important que sí que vaig fer, però va ser casualitat. Deixar de fumar. Vaig deixar de fumar després d'un cap d'any, però és perquè me vaig fumar tant aquell cap d'any, Carme, que vaig agafar una faringitis. I vaig aprofitar. O sigui, no era per cap d'any, bàsicament era per la faringitis. Vinga, sense cap tipus d'esperança, i mira, fins avui.
Ves com a típic propòsit aquest, després d'haver begut un molín,
sí,
20
sí,
anys, enhorabona.
Sí, no he tornat. No crec que torni ja, no?
Però és com un d'aquests propòsits de després d'una nit d'aquestes de festa loca, de no pens veure mai més en sa meva vida, no?
Sí, per aquestes és més... Aquesta també me les he fet.
Esteu enganxant, o sigui, molt bé, eh?
Sí, vaig aprofitar, però justament coincidia, ara m'has recordat, amb un
en un any nou. Se van unir aquí diverses coses molt xules.
Sí.
Tercera sospita, que és una cosa que, per exemple, mos va dir na Marina Persiana a un dels episodis, crec que algun de pressió estètica. Ai, que aquesta idea de fer-nos propòsits d'any nou i el que has dit tu, que molts d'ells estiguin basats en l'aparença física, segueix assumint sa vida i, sobretot, es cos com a projecte. No? És un projecte que sempre s'ha d'estar millorant. Ai, a on queda sa acceptació de, bé, potser sóc una persona que a vegades no menja sa, potser sóc una persona que a vegades se distreu, potser sóc una persona...
No és normativa i no fa falta que ho sigui.
Clar, no cal que cada any sigui millor de lo que era l'any passat. Això és una cosa que mos han dit, però no, ningú mos ha justificat. A lo millor estem bé com estem i no importa cada any perfeccionar-mos. I un tercer element un poc peculiar és que sabem que no els acomplirem en els propòsits d'any nou. Per tant, a lo millor som un poquet irracionals, no?
I no tots exigir-nos tant, no? A lo millor també.
I no tots?
Autoexigir-nos tant.
També, també. I això estaria tot per avui.
Mos ha quedat jo crec que una completíssima mirada sobre els propòsits d'any nou des del punt de vista sociològic, psicològic, filosòfic...
I històric.
Déu-n'hi-do, històric, Carme. Mare meva.
I sí, això ha estat...
O sigui, que està molt bé fer-se propòsits, però té que ir-hi.
Exacte.
Si no és per cap d'any o per any nou, tampoc passa res.
Molt bé.
I si no s'acompleixen tots, escolta...
I si són en grup, millor.
I si són en grup, millor.
Molt bé, idò, sí, és això.
Canviar mentiets, que veig que t'agrada.
Sí, moltíssim, bona motivació. Me dóna un munt de motivació.
Tornes aviat o què? Com va això de la roda de la
postveritat? Jo crec que sí. En un mes et moveix per aquí.
Gràcies, Carmisert.
Gràcies.
La filòsofa del programa. Portes les trenes i estrenes cadenes d'or i una camí rosa i el rosa es posa l'amor i em va dir que sí, 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 em quedava aquesta nit altra vegada. Un cop a l'any quedar-nos fins les tantes. Un cop
no el fem mai, és només un cop a l'any.
Jo presento el plat, demanem sushi poke, després de sopar anirem al karaoke. I se'm fa impossible dir que no, que per un cop a l'any no cal demanar perdó.
S'ha comprat un vestit a la costa, m'ha dit que li queda de por. Diu que no li mola la festa i me la troba a cada racó. Diu que mai ha sigut dolenta, que el risc no li porta en carbó. Me la trobo per la Riera, la més guapa de Mataró. Ja, un cop a l'any, quedar-nos fins les tantes.
IB3 Ràdio és patrimoni. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.
Sí, sí, 40, 20 minuts per acabar l'Aviador. Ja sabeu que és dijous i això significa que arriben les sèries. Ana Cata Rosell, com estàs, Cata?
Molt bé.
I també el cinema, Ana Marta Pérez. Marta,
què tal? Hola, molt bé.
Avui veu un somriure. Jo també. És com s'estrena Nobel Bach.
Ja, ja, ja ho sé.
És tot un tribut, un homenatge.
Avui no duim sèries, només xerrarem de Nobel Bach.
Després sentirem el trailer, però és meravellós quan estan parlant dos al·lotes i un dia és l'altre. Bueno, aquell és en Trifó, l'altre en Claude Chabrol i s'altres en Godard, que és el geni. I quan manco això
bé,
te dirà...
Jo tinc coses per comentar.
Tens coses per comentar. Jo quasi te diria que també estic d'acord amb aquesta frase, però bueno, m'encanta en Trifó i en Chabrol. Cata, què duim avui?
Duim ciència-ficció. Duim Pluribus. Mm-hmm. Pluribus és una sèrie d'escreador de Michel Gillian, escreador de Breaking Bad, i té, bé, per tot havia llegit que és la sèrie de l'any, que és fantàstica, vos contaré. Parteix d'una premissa molt inquietant, d'una invasió alienígena, pren els cossos de la gent que hi ha al nostre planeta i tots són controlats per una mateixa ment. Tots, menys 12 persones, que no se sap per què, i una d'elles és la protagonista. Torna a estar al Albuquerque, no sé quina fixació té en Vincent Gillian en Albuquerque, i, bueno, la part còmica... La part que m'ha agradat és una invasió amable. Estan al servei d'aquests 12 individus, els alienígenes, tenen un codi ètic buenista, no poden ni arrabassar una fruita per menjar-se-la, no poden matar un mosquit, i una debilitat que és que no poden mentir. La curiositat és que l'invasor és superamable i la protagonista està enfadadíssima, no?, pel segrestament del planeta. És superantipàtica i maleducada. És la que te cau malament de la història. Mm-hmm. I bé, és una invasió que fa una reflexió perquè és vera que no te deixa de disfrutar de la teva individualitat, però mai tornes a sofrir. No hi ha crims, no hi ha conflictes racials, perquè, clar, tot és una ment. Tot, vull dir, un nen de 6 anys sap cuinar com és millor xef o sap fer una operació a cobert o d'un avió, no? Què passa? Que funciona, però se desinfla, no? Ella intenta revertir aquesta situació i es veu que la meitat de la sèrie troba una altra persona i a la fi hi ha un conflicte, però m'ha recordat molt la pel·lícula Nàufrago, que és tota rata una persona, doncs pues, aquesta sèrie és tota rata
Nàufrago,
pràcticament...
Nàufrago, la de Tom Hanks.
Sí, sí, que sí, sí. A mi el que me passa... Va tenir també molt bones crítiques, i aquesta també, però a mi el que me passa és que quan és pràcticament un sol protagonista, me cansa. A mi, perquè t'he dit que té unes superbones crítiques. Vinga.
Buenos días, Carol. ¿Podemos hacer algo para animarte?
When you are there. witness to all. Hold your head up high.
¡Hola, Carol!
¡Hola, Carol!
Solo queremos que seas feliz.
Clar, és vera que tu, mirant el tràiler, tot això que contes no se percep. És un tràiler molt ben fet en aquest sentit perquè te guarda...
És que sap que passa, Rafa, que el primer capítol passa tot.
Val, i
tot. Ja... És un primer capítol que arranca fortíssim i passa tot. I després estira i estira. Ara té una estètica, se nota que hi ha moltíssima pasta, un colors accentuats també. Recorda molt el cinema ficció dels anys 60-70. Molta escena, un ritme hiper pausat.
És una temporada, nou capítols...
No, és una temporada, ja s'ha renovat la segona, de fet ja acaba que no acaba, i té un molt de paral·lelisme en la invasió de los ultracuerpos del 78.
Bon referent.
Sí.
I se pot veure...
Te'n recorda molt. Se pot veure Apple TV, són 9 capítols de 50 minuts i renovada segona temporada per 2027.
I perquè si sou d'aquestes persones que se fia de Film Affinity, té un 7,4. No me trop entre ells, d'ençà que Holy Motors li vaig veure que li posava un 6 i poc.
Superbones crítiques i... Bueno, superbones crítiques no, havia xerrat.
He vist el primer capítol.
No pues és el que passa tot, eh?
Clar, per això vaig dir.
Després ja
no sé com esperen el segon.
Ella tota sola, pràcticament tot el rato.
Per això me vaig fiar del primer i ximpun.
Bueno, i és la proposta de recomanació també en aquest cas, no? La recomanes cada amb emperons.
A veure, sí, amb emperons, funciona. I jo crec que si vos agrades la ciència-ficció l'heu de veure.
I com la Cata sol combinar una, diguem, de fora amb una espanyola...
Aquí tenim un thriller policiac.
Adolescencia. ¿Cómo hiciste para sobrevivir?
¡Papá! Llevo 25 años disfrazada. De mujer feliz. De madre feliz.
No,
i aquí tenim
no
l'amor d'en Rafa, Elena Anaya.
No, jo t'anava a dir, m'ha sobrat més. És vera que Elena Anaya la tropa més bona actriu i una dona impressionant, però Emma Suárez és que no sé...
Aquí no sé si t'agradarà molt.
Ja, l'he vist en el tràiler,
aquí
però...
Aquí els de Netflix han vist un filón amb el thriller psicològic perquè és el que estan produint tot el rato. Aquí en Elena Anaya interpreta a Sara, una dona traumatitzada perquè quan era adolescent van empresonar el seu pare i Manol Larias s'ha acusat de 3 assassinats. Ara han passat 25 anys, ella ha refet la seva vida amb una nova parella, Roberto Álamo, i el pare pues surt de la presó i torna a veure uns crims que imiten els de fa 25 anys. Què passa? És una sèrie que arranca fort, també. No és un thriller profund, ja t'he dit que qui és l'assassí és un segon pla. Està com un segon pla. La sèrie explora més sobre si el mal és innat o és après.
Ja ho saps, qui és? L'has acabat?
Sí, l'he acabada. Fins a quin punt els gens determinen qui som, la pot convertir-te en qui no vols. És una sèrie que enganxa, però té un final terrible. I això m'ha fet molta ràbia. Té un final pensat per tenir una segona temporada, que potser després no la faran. Saps? Un final molt obert. Sí que saps qui és l'assassí, però tot queda molt obert. És vera que ets de tots estan superbé. Elena Anaya està, és un personatge traumat, però hipercontingut. Ni Manol Arias fa molt mal rotllo, a la vegada que te fa com a pena. Després tant Joana Vilapuig, que és aquesta actriu que va fer Polseres Vermelles, que després va fer la sèrie de Selfie, que la teniu a Filmin, està molt bé, i fa una Elena Anaya jove, però tan bé que veus que és el mateix personatge, que m'encanta quan fan això, són diferents actrius, però tu dius, ostres, està molt bé. I, bueno, una atmosfera
Aura
inquietant.
Aura Garrido, que jo també...
Aura Garrido és espectacular. No,
però aquí
no
quasi
massa.
No fa res. No, o
sigui. Ido Innato, que és la sèrie espanyola que en aquest cas Nakata recomana, se pot veure a Netflix, i m'has dit una temporada.
Una temporada, 8 capítols de 45 minuts cada capítol.
Molt bé, 6:47. Per cert, he començat a veure Task, no sé si l'heu vist.
Sí, jo l'estic... No, jo duc 3 capítols.
Ah, no, jo un només. Bé, ja la comentarem. El primer m'ha agradat.
Sí. No, a mi també.
Està agradant. Vinga, anem al cinema.
L'escapada amb Marta Pérez.
I l'escapada cinèfila que avui es du cap a França, cap a un moviment meravellós, tot i que el director que retribut en aquesta novel·la va, que no és precisament francès, però...
No, és que avui s'han juntat dues de les coses que més m'agraden del món. Se pot començar un any més a dalt? Jo avui ja està, m'ha acomiat fins 2027, perquè és novel·la va, que podria ser fàcilment un moviment cinematogràfic dels que més m'agraden, i un dels directors que més m'agraden del món, que és en Richard Linklater, director de la famosa trilogia del Midnight Before Sunset, Before Midnight, Before Sunset. I és que és una pel·lícula que ret homenatge en el moviment de Nouvelle Vague, però sobretot a una òpera prima d'en Godard, que hi ha una frase que m'agrada moltíssim d'en Truffaut, que és: hi ha films que no s'assemblen a res del que s'havia fet abans, com Ciudadano Kane, Hiroshima Mon Amour i El final de l'escapada. Perquè en Truffaut va tenir la idea, en Godard va dirigir la pel·lícula sense cap tipus de guió, y a partir de aquí ya es historia del cinema, así que si voleu, escoltam el tráiler y después charla. Venga.
El del centro es Truffaut, el que está a su izquierda es Chabrol y el de las gafas de sol es Jean-Luc Godard. El verdadero genio, al menos es lo que te dirá.
Estoy listo para dirigir, ahora.
Todo el mundo adora la Nouvelle Vague.
Para hacer una película solo hace falta una chica y una pistola.
Nunca tendremos a Shane Seiberger.
Yo nunca dije que haría la película.
Esta es la película...
M'agrada que... Es, o almenys això dirà. I és que aquesta pel·lícula aconsegueix el que per jo és més complicat, que és que te caigui bé en Jean-Luc Godard. Oh, no. Que crec que és molt complicat que te caigui bé, perquè va tenir... Això, tu vas veure aquella pel·lícula d'anar Agnès Bardà, Caras i Lugares, sí, sí, que la va tenir de fora de casa seva i no va obrir la porta. Sí, sí. Ell se va guanyar una fama de geni, probablement, sí, però d'antipàtic, sí, i de... El que ens diu una cata a vegades que és no, sois... Ve d'en Godard, tot això ve d'en Godard.
Molt bé, Misantrop, també, sí, moltes clar, coses tenien Godard.
Perquè es veuen en Chabrol, en Truffaut, perquè jo estimo en Truffaut, perquè tothom xerra bé d'ell i feia pel·lícules... Sí. És una persona que amava, adorava el cinema i feia pel·lícules al voltant d'aquest amor que sentia. Jo crec que en Truffaut estimava més el cinema que ell mateix, en Godard no, s'estimava més a ell mateix que el cinema.
Però feia un grandíssim cinema.
Sí, 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 completament. Aquí el que fa en Richard Linklater, que jo crec que és un amant de la Nouvelle Vague com nosaltres, torna a l'origen per mirar cap endavant i per saber de bon bé aquest esperit lliure a l'hora de fer cinema, aquest esperit revolucionari de final dels anys 50, que va canviar per sempre la manera de fer pel·lícules i sobretot de mirar el món, no? És una pel·lícula... Jo he llegit moltes crítiques, hi ha gent que diu que és un cliché i que se mira massa, que s'agrada massa.
És una història d'amor al cinema,
sí,
la Nouvelle Vague.
Però no sé si serà cafè per cafeters. No ho sé, en qualsevol cas, a mi no m'importa, perquè...
Jo la veuré també.
Clar, però sí que és una pel·lícula amb molta llum, és molt reflexiva sobre el cinema, no tant com un espectacle, sinó com un gest vital, reflexiona sobre la joventut, la conversa, aquesta manera de fer cinema, dialoga, que jo crec que això és molt guai amb en Godard, amb en Truffaut, amb en Romer, que els veus allà, per ahir que xerres amb ells, i que està rodada amb un blanc i negre i amb ses càmeres que va fer servir el propi Godard, des d'ara, però que en Richard Linklater deia que era el més complicat perquè ells, en els anys 50-60, sortien al carrer amb una càmera i rodaven tot el que... I ara és molt complicat perquè tenir aquella espontaneïtat ara, en el món d'ara, és molt complicat. Però jo crec que el resultat és una pel·lícula que és el que tu dius, és una carta d'amor al cinema en general i a la Nouvelle Vague en particular, i crec que la gent que li agrada el cinema. La gent que no s'interessa, no li interessa cap ni gens ni mica la Nouvelle Vague, probablement això no faci que canviï el sí, seu
no
pensament.
Tampoc.
No fa falta, exacte. Jo crec que si nosaltres sortim contents, ja anirà bé.
Volia incidir en les caracteritzacions, perquè és vera que són actors i actrius que al manco en pantalla són molt Nouvelle Vague, no?
Són molt per... Sí,
són
jo...
Són molt escut, també.
Són molt per escut. Jo quan vaig veure la lota que feia d'en Agent Sever, dic, uau, és que m'apareix. A sí, més, sí. Ara he recuperat perquè... Sí. Aquí ve la segona bona notícia. Demà s'estrena a sales Nouvelle Vague, a Cine Ciutat, en versió original, però és que dia...
En francès, no?
En francès, sí. Però és que dia 17, dissabte 17, a Cine Ciutat tornem a fer una reposició de Al final de l'escapada, que jo crec que és fer estàndem perfecte, i ahir la vaig revisitar, que la teniu a Filming, però sí, és igual, esperau un cine, que és molt millor, i és que és una pel·lícula deliciosa, és magnífica, i és com es s'inici d'aquest cinema que jo crec que sempre està molt bé recuperar.
Aquí ficaries a la Nouvelle Vague, perquè això no és un tema pacífic, no? Sempre se parla de Truffaut, Chabrol i Godard,
Romer,
però
Romer, Bardà, Agnès Bardà, segur. I no m'ho vull ficar amb pessiots, però jo tampoc no ficaria molta més gent.
Clar. Sí, segurament seria.
No necessitem més gent.
Què has vist aquesta setmana, Cata?
He vist, m'ha agradat molt, he vist Homo Argentum, de Mariano Con i Gaston Duprot. Són 16 curtmetratges, tots protagonitzats per Guillermo Francella.
Que no tenen res a veure amb...
No tenen res a veure, que va, és humor negre, cinisme, com ells sempre fan, i situacions incòmodes per generar debat sobre la identitat nacional, no?, dels argentins. I són situacions curtetes, no? El problema és que, clar, no t'aprofunditza en cap situació per tot el complex social que realment te podria donar de cada una podries veure sa pel·li, però m'ha agradat, l'he gaudit moltíssim. Perquè algun curt que t'interessa menys, però sobretot comença molt fort i acaba molt bé, o sigui, està molt bé.
Com era que hi ha també d'històries independents que havia sortit?
Argentina.
Sí.
Anava d'històries mínimes, però aquesta no és.
Sí, m'ha encantat. No.
Ai, ara no me surt, però estava molt bé també aquella pel·li.
Que acaba amb la de les noces.
Sí.
Unes noces
sí,
que se tornen una locura.
Crec que estava el Deseo darrere d'aquesta pel·lícula. No
sí,
sé
sí,
per
sí,
com.
M'ha passat també.
Marta, tu has vist res aquesta setmana?
Sí, he vist Weapons, aquesta pel·li que és un thriller com a de...
Sí, sí, l'he vist. La vaig veure en el seu dia. No, me va decebre molt.
Crec que és una cosa entretenguda.
Sí.
Sí, de fet, va haver moments que jo vaig riure.
Però l'explicació després no s'aguanta, penyal.
No s'aguanta, no. O sigui,
l'explicació de què està passant allà és com...
Jo, quan me vaig veure cercant a Google, és final Weapons, ja dic, no funciona. No funciona perquè no me considero una persona més curta de la resta i dic, per què estic jo cercant
que
això?
Que he vist molt de cinema.
Per això, que... quan vaig veure, què vol dir? Però després he vist una cosa que crec que tu t'encantarà, i és que a mi se m'ha escapat una sala de cinema i vaig disfrutar, que és Blue Sun Palace.
Ah, la tinc allà en el darrere.
Oh.
No? Està allà marcada.
És molt trista.
Està filming i saps que hi ha com un apartat que és per haver després, guardar...
I
per...
tu la tens allà,
sí,
no?
Sí, està allà.
No te diré més, crec que t'encantarà.
Sí,
estan a Queens, però podien viure a Taiwan, perquè és aquesta bimbolla de la gent que viu fora de casa seva i aquesta tristesa que arrosseguen. És una pel·li que m'ha encantat. I després vaig veure Condenados, que sé que tu la vares veure, d'en Gustav Möller. Sí.
No, ho dius així, jo m'agrada bastant.
Sí, me va donar el que esperava.
Sí.
Que és un drama
de
presons. I és un director que m'agrada bastant. I ja vos vaig dir que vaig recuperar la seva anterior pel·lícula. I és un director que sí que m'agrada.
Sí,
i després he vist, que crec que heu de veure tots, si no l'heu vist allà, que la teniu a Filmin. Les imatges arribaren a temps, perquè ara estem
si
darrers
vista...
dies ja, però està a Filmin. Són 6 sí, minuts. Teniu 6 minuts tots a la vostra vida.
El
així
nostre,
que jo crec que...
Joan Carrió, que el van tenir aquí.
Sí, i he començat l'any mirant
molt
moltes
bé.
Coses, no?
I doncs jo, la filla, sé que arriba tard, pot fer massa Anderson sempre, ja en el rànquing dels millors directors vius, una batalla tras otra, que vos dona la raó, una pel·lícula,
sí,
a més,
divertida.
En cert atreviment, molt divertida, amb unes interpretacions increïbles, i no sé, el ritme, tot, no? I amb aquesta protagonista que me va...
Yes.
La que fa de filla...
És preciosa,
sí.
És hipnòtica.
Que es diu Infinity, Chase Infinity.
Sí, és que és infinita.
Vaig començar a seguir a Instagram, vull dir, jo vull saber el que fa aquesta dona, perquè és que és molt bona en trio, també.
Sí, i en Leonardo DiCaprio està molt divertit.
Sí, això ja l'he
però
coneixia.
Quan no està divertit?
Sí,
quan
sí,
no
és
està
vera.
Perfecte?
És vera, que és un autor. I com tria els...
El Leonardo DiCaprio va ser el meu primer amor així platònic quan feia Los problemes crecen.
Eres germà adoptat.
Era adoptat.
Sí,
adoptat, sí, per Kirk Cameron.
No veure, com ja era fidel a jo mateix i no veia la sèrie. Sí, però aquesta... Ara que, sí, era
la de Kirk Cameron. Ja. Quan en Kirk Cameron se fa gran...
Era el germà d'en Kirk Cameron.
No.
Ah. Quan en Kirk Cameron se fa gran, el germà petit no tenia molta gràcia i fiquen aquest personatge que és com un nin adoptat.
Acoïda, és un nin d'acoïda o alguna cosa així.
Ostres, no el record. Jo vaig descobrir a Gilbert Grey com...
Sí,
home,
està fantàstic.
I després l'habitació de Marvin, va fer coses...
Sí.
És que no ha... Jo
trio molt
sempre
bé.
Ho dic, però no hi ha pel·lícula dolenta. Sí, si no, entrau a IMDB o Film Affinity. No té pel·lícula
d'Oriol. Bueno, i a més és que ha fet molta feina també amb Scorsese, per exemple.
Sí,
no?
Vull dir, Robert De Niro.
I com no... Bueno, per cert, Sean Penn, en aquesta d'una batalla de Tassoda, per favor, poden comentar Sean Penn?
Fa molta por.
I guanyarà l'Oscar, evidentment, no? Ja el té guanyat. O sea,
està
no?
molt bé, està molt bé. Fa por. Por i llàstima i pena i de tot. Sí, és un jo crec que és un paper... amb moltes arestes. No és fàcil fer...
Han greixat per fer-ho, o han fet alguna cosa o se deforma, diguem, quan diuen acció. O sigui,
sí,
ha fet alguna cosa amb el seu físic, no?
No ho sé, però és vera que està fantàstic. I ja és inquietant la primera escena, ja, d'ell.
Oh, sí. Sí,
és inquietant, però a la vegada sí, però tot el que passa, no només ell.
És no, i tot... còmic, o sigui, és inquietant el que diu una Marta, fa pena i és còmic a la vegada i fa com a por, sí, sí.
D'aquí poc haurem de començar a fer ja les travesses, no? Les
ja queda poc,
pels Oscars i pels Goya, no? Primer venen
els Goya, sempre.
I després els Oscars, però ja... Sí. Tu, Cata, aquí confiem en tu.
Clar que sí.
De nivell espanyol crec que ho has vist tot, no? Clar, i a més serà un any molt entretengut, molt interessant... perquè hi ha Romeria, hi ha Cirat, hi ha Sorda, hi ha pel·lis...
Hi ha Los Domingos...
Los Domingos, clar, que no està clar qui pot guanyar allà.
També Alberto
no?
Rodríguez també ha tingut pel·li, Los Tigres...
Los Tigres, sí.
Ah, aquesta no l'he vist, Los Tigres.
Ja tens deures. Tens Marta, quin plaer...
Fins dijous.
Sentir-te igualment.
Adéu.
Vinga, fins dijous. Ja sabeu que a les 7 arriben les notícies, ara mateix en 30 segons, amb Aina Soré de tot l'equip d'informatius d'aquesta casa, i que l'aviador, la cultura, torna demà a les 6.